El gall del monestir.
Molt bon dia, 9 i 20 minuts, temps de tertúlia a Cugat.cat. Avui al Gall del Monestir ens acompanyen Dolors Vilarassau, directora teatral, Eduard Gené, crític d'arts escèniques, i Víctor Alexandre, escriptor. Molt bon dia a tots.
Bon dia.
Hola, bon dia.
I moltíssimes gràcies per estar una temporada més a Cugat.cat i compartir aquests matins amb nosaltres i també amb l'audiència, que estic convençut que estaran molt contents de tornar a sentir les seves veus i les seves opinions. Aprofito aquest matí que tinc tres persones relacionades amb el món del teatre des de diverses vessants. Una persona que és crític, una altra persona que és director i una persona que també ha fet obres de teatre com el Víctor Alexandre, per demanar-los una valoració de la trajectòria artística de l'actor Jordi Dauder, que ha mort aquesta matinada als 73 anys d'edat, víctima d'un càncer i que lamentablement ja no el tindrem mai més a dalt dels escenaris, ni a televisions ni al cinema. Qui vol començar, com vulguin vostès mateixos?
Jo no ho sabia.
Jo tampoc.
O sigui, no sabíeu? Perdona, doncs.
Sí, jo he sentit abans per la ràdio de la competència que ho han dit a les 8.
Aquesta matinada mort a Madrid, víctima d'un càncer, als 73 anys, una lluita contra una malaltia que feia temps que arrossegava, i diguem-ne que està ja de dol tot el món.
A l'última entrega dels premis de teatre, doncs, que hi van fer un homenatge, si el MAC va fer un homenatge, ja va sortir pràcticament, doncs, el van fer sortir, el van portar, i es notava que la
cosa... En els Gaudí no va sortir, també?
Sí, el Gaudí.
Sí. Ah, eren els Gaudí, no?
Els Gaudí.
I estava, es notava que estava almenys. Home, en Jordi Dauder per mi ha sigut un actor amb una força, amb una qualitat extrema. El que passa és que hi ha una característica potser del Dauder poc coneguda, o menys coneguda, que és tota la part d'escriptura i és la part sobretot de militància política. Sí, en Dauder va ser un dels homes d'esquerra més definits del país i d'Espanya, i va ser un dels fundadors precisament d'una revista que va ser en un moment determinat molt, molt important, que va ser el Viejo Topo. O sigui, el Dauder, un home, he dit, militant fins a l'última conseqüència, vull dir, fins a l'última conseqüència en el sentit de que, clar, en molts casos perdia o podia perdre molta feina precisament per la seva militància declarada d'esquerra i comunista.
També va guanyar un Premi Goya al millor actor de repartiment l'any 2009 pel seu treball a la pel·lícula Camino, i també és conegut sobretot a Catalunya, diguem-ne, entre la gent que mira la televisió pel seu paper a Nissaga de Poder, que jo recordo que era més jovenet, i recordo el seu paper també amb la Emma Vilarassau en aquella sèrie que a mi em va impactar en el seu moment. De tenir ara no recordo quants anys, però era un paper que marca, és a dir, el dolent.
A més a més era un tema, clar, el tema de l'incest, portat a la pantalla, a la petita pantalla, entrant a totes les cases després de dinar, no era massa habitual en aquell moment.
Un tema molt freqüent en el Benet i Jornet.
Sí,
en les
tant.
Obres del Benet i Jornet.
És veritat, tens raó.
Jo del Dauder, bueno, a part una mica el que has dit tu, no, destacaria, evidentment, era un molt bon actor, tenia una veu molt maca també, però sobretot és l'home de teatre que està implicat ideològicament amb les coses que fa i que defensa, o sigui, que està en projectes i que els defensa. Una figura que ara no es dona gaire, no?, perquè hi ha aquesta cosa una mica així light, o una mica, doncs, que tots hem d'estar bé, però una militància, jo no sé si tant des del Partit Comunista, però sí una militància d'home progressista, d'home d'esquerres, de la funció del teatre en la societat, i en aquest sentit un líder, un capdavanter en el món del teatre. A mi personalment em sap molt greu. Ara dieu això dels Gaudí, bueno, és com dius tu, va sortir pràcticament portat a això que en castellà es diu en volandes, no sé com es diu en català, per dos persones, però en canvi el discurs que va fer
no va baixar coherent total.
Exacte.
Jo volia fer un incís només, perdona, i és que quan deia del Partit Comunista, voldria dir a l'audiència que estem parlant d'un Partit Comunista que no és ni molt menys el que és ara, quan ell era el Partit Comunista quan en deien el partit. O sigui que pràcticament en aquell moment es considerava que era el partit. Aglutinava molta gent perquè era un partit d'esquerra, sobretot. Sí, no sí. Era el Partit Comunista entès com després, amb els canvis.
I amb totes les mogudes dels actors, la guerra d'Iraq, totes les mogudes, tant a nivell sindical com a nivell professional, com a nivell ideològic, sempre estava darrere, sempre estava com a líder el Dauder.
Víctor?
Sí, jo personalment no el vaig conèixer, no vaig parlar mai amb ell, però sí, em va impactar. Jo, no, de fet, ja no sabia que estava malalt, perquè tampoc el sovintejava, ni molt menys. Quan vaig veure els Gaudí, vaig veure un home molt acabat físicament, no? I clar, et quedes garratibat, perquè si no en sabies res, sí. Penses que li ha passat. I quan vaig veure la situació en què sortia a l'escenari, i després, una cosa que era simptomàtica, no? Gaudí tenia una veu extraordinària,
sí.
I allà no la tenia. El Gaudí l'havia perduda, perquè estava malalt, ja no era el mateix Dauder, no? Veies que no és que no parlés clar, sí, però ja no tenia, ja no era ell pròpiament, no? I sabia greu perquè veus la degradació del cos de la persona i veus que allò s'acaba. Però, de fet, el món del teatre i del cinema sempre ha estat un món, encara que hi ha hagut gent molt de dreta, certament, però ha estat un món molt d'esquerres en general, eh? Un món liberal, un món on de mentalitat molt oberta, perquè l'art ho porta també. I no només a Catalunya, sinó arreu del món. Justament, el sector més progressista de la indústria nord-americana del cinema és a Califòrnia i és a Hollywood, és a dir, el món dels actors i dels intèrprets sempre han estat molt més abanderats a la defensa dels drets o en el tema de la SID, etcètera, etcètera, que no pas en altres estats més interns del país. I en el cas de Dauder, doncs, justament és un d'aquests casos que crida l'atenció perquè no sovintegen, en el sentit que arribin a adquirir una significació tan abrandada de les seves idees. Hi ha gent que les defensa més o menys, no? En Joan defensa unes altres, per exemple, però les defensa, doncs, a cara descoberta, i està molt bé, però normalment és això que diu la Dolors. Que no prenguem mal, saps? Aquest bonisme que hi ha, i quan apareix una persona que, les comparteixis o no, té unes idees que les defensa conseqüentment fins al final, doncs sempre és admirable.
En aquest moment ha fet entrada a l'estudi Jaume Pla, actor. Oh, moltíssimes gràcies.
En barret.
Exacte, en barret, imitant l'estil de l'Eduard Gené, probablement.
Pel sol.
Moltes gràcies per incorporar-se a la tertúlia també aquesta temporada. Estàvem parlant de Jordi Dauder, que lamentablement ens ha deixat aquesta matinada. Havíem fet intervencions als seus companys de tertúlia. No sé si vostè, com a membre també del món de teatre, manté alguna mena de record o havia tingut alguna mena de relació amb ell.
Sí, havia tingut, bueno, no havia tingut la possibilitat d'actuar amb ell, però el coneixia, esclar, era un personatge molt, molt important dintre el món del teatre, i curiosament una vegada vaig tenir ocasió de felicitar-lo perquè és l'únic actor des de fa 4 anys que havia tingut la Creu de Sant Jordi. O sigui, cada any normalment per la Creu es dona empresaris, artistes, gent del món de la comunitat.
Masculí, vols dir? Perquè la Carulla el té, per exemple.
Et dic l'últim.
Ah, l'últim.
O sigui, ell, sí. Des de que van donar-li amb ell, cada any es donava amb un actor, amb una actriu. La Carulla, evidentment, el té, però el té molt abans. Però d'ençà que li van donant el Dauder, no van donar ningú més. Fins aquest any. I jo vaig tenir ocasió de felicitar-lo quan li van donar i tal. I era un personatge, realment. I quan li van donar, em va fer un comentari que va dir, sí, estic molt content, però jo me l'han donat per el que he conegut que sóc, però gràcies a Nissaga. Si no arriba a ser Nissaga, no, era un actor esplèndid, durant molt temps va haver d'anar a Madrid, perquè aquí no tenia feina, en teatre, i va fer una gabina de Chekhov extraordinària, però no ho coneixia, vull dir, i em va comentar el cas de la teva parenta, Emma Vilarassau, diu, mira que és una actriu esplèndida, no para de treballar, però vas a Madrid i parles d'Emma Vilarassau i no saben qui és. Dic que, tot i sent un gran actor, després de tenir el premi, va tenir la, suposo que no era degut al premi, però li van donar un personatge que el va fer famós a tot Espanya també, que va ser el capellà del Pusdei, sí, de Camino.
Que era la contraposició total del,
exacte,
de, sí, de, sí, de la persona.
Ell ho deia, estic intentant fer un personatge tan contra perquè és la demostració d'un actor. Un actor s'ha de demostrar quan fa un personatge que, clar, no té res a veure, sí, ni amb els seus principis ni amb el seu estil de vida. No?
I una bona èmfasi especial, eh?
Sí, un actor el que ha de defensar és el projecte.
Exacte.
O sigui, no tant el personatge. No?
Sí, sí,
recordem,
sí,
l'Echanove fent de Franco, o, bueno, sí, tots, sí, sí, tot, sí, o sigui, o un actor perfectament pot fer de Hitler.
Sí, sí,
però,
sí, exacte,
però,
exacte, exacte.
Però,
jo... Normalment, una cosa que s'utilitza bastant és que quan hi ha un actor que s'ha significat molt públicament en relació a unes idees, se l'utilitza, entre cometes la paraula utilització, i ell es presta molt bé a fer, a interpretar un personatge que signifiqui justament el contrari, no? I mira, per exemple, ara aquests dies tenim aquí Sant Cugat, s'està fent la pel·lícula La Deuda, que és molt interessant, la pel·lícula és una pel·lícula molt interessant, on l'actor danès Jesper Christiansen és un home molt significat amb l'antinazisme i justament interpreta el personatge d'un metge, el cirurgià de Birkenau, representa, no, del camp d'extermini de Birkenau, que ve a ser, doncs, el que en deien el doctor mort, no? I per tant ell fa de nazi. Aquestes coses s'utilitzen perquè justament, doncs, Lis Montano ho havia utilitzat també.
Sí, 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 sí.
No, jo també una altra anècdota que tinc que demostra la qualitat i la versatilitat d'un actor és que van coincidir que jo estava actuant al Nacional, l'única vegada que he actuat al Nacional, amb una obra de la Rodoreda, a la sala Tallers, que era la sala més petita, no? I ell actuava amb una obra d'un autor d'aquí al país, que era la sala petita, i coincidíem, estava al descans.
El lector por hores.
Sí.
Lector por hores, en Sánchez
i Sinister. Jo ho sabia, però no ho deia, perquè l'obra no va funcionar. Tot i que omplien, però no va funcionar. I jo la vaig, donaven entrades, perquè esclar, nosaltres començàvem el dimarts i ell treballava amb un altre horari, podíem anar-hi, no? I la vam anar a veure, i al final jo no vaig entendre. No va venir, no vaig entendre. I vaig pensar, mira, com que tinc temps hi tornaré a anar. Vaig tornar-hi a anar i no ho vaig entendre. I un dia en un cafè, allà en el cafè del teatre, li vaig dir, escolta, Jordi, aquesta obra estupenda. Diu, si no, no podem prorrogar perquè el Nacional ho té tan establert, no podem prorrogar per un pringar de dia i tal. Dic, però a mi m'agrada, ho feu molt bé, esclar. Però aquest final jo no l'entenc. Diu, jo tampoc. Diu, però l'important d'un actor és que ho interpreti com si.
Ho entenguis.
Sí, sí. Si els sembla que canviem de tema i hem pogut parlar de Jordi Dauder, voldria parlar amb vostès sobre la immersió lingüística en català a l'escola, que ha aparcat l'actualitat política a Catalunya darrerament. El Tribunal Superior de Justícia ha frenat la darrera interlocutòria per estudiar el recurs que hi ha presentat el govern del nostre país. Tot i això, també llegim avui declaracions de Mariano Rajoy, que ahir a Barcelona va dir que la polèmica sobre la llengua s'ha sobredimensionat, precisament ell que pertany al partit que està tirant el foc amb aquest tema lingüístic. No sé com han viscut aquests darrers dies amb tota la polèmica i sobretot si veuen en risc la situació del català a l'escola o preveuen que el govern de la Generalitat amb Artur Mas al capdavant desacatarà la sentència si finalment s'ha d'executar. Com ho veuen?
El senyor Mariano Rajoy diu el que diu perquè ell personalment pràcticament no diu res. Per tant, ell fa el joc perfecte. A mi la fotografia que surt avui del dinar aquest a la taula presidencial on hi ha el comte de Godó, cosa òbvia, i on hi ha, doncs, no tan òbvia, el senyor Miquel Roca, doncs em sorprèn. Clar, Miquel Roca és civilí, maquiavèlic, no sé què dir-li un altre
adjectiu. I va anar-hi el Roca com a quinta columna, perquè
sí,
després
home,
ja sap la rèplica que li va clavar.
Clar, que va clavar, però és que clar, a dos mesos de les eleccions, de les noves eleccions, això ja era d'esperar. Però per una banda, l'ofensiva, tots els titulars, etc, etc, i encara creixerà. Això és evident. Jo personalment, ja fa temps que ho dic, penso que nosaltres estem sobrevivint, al dir nosaltres vull dir la cultura catalana, estem sobrevivint gràcies a un esforç brutal de tota la gent, però tenim un final no sé a on situar-ho aquest final en el temps, però tenim un final per mi que si no passa alguna molt especial que jo no veig que pugui passar, és a dir, que sigui realment un país independent, molt, molt fotut, perquè la immersió és absolutament imprescindible. Això està per mi claríssim, només pot ser d'aquesta manera, i si no ho he sigut d'aquesta manera en aquests moments, encara al carrer, o que se sent al carrer, seria pitjor, perquè tu al carrer et diu exactament la mesura de la societat, i al carrer tu vas caminant i de cada 20 persones que passen, 15 ho fan en castellà, i si no en altres llengües, i per tant això és així. I al pati de les escoles es parla en castellà, i els meus nets que estudien en català es parlen, juguen en castellà en la majoria dels casos, i aquesta és una realitat que qui no la vol veure és que està sec. Ara, dit això, l'actitud del PP, l'actitud del PSOE, sigui quin sigui, el d'aquí i el d'allà, m'és igual, és la mateixa. Ja ho va dir el senyor Zapatero l'altre dia al Leo. Sí, Espanya és plural, però és Espanya.
No va dir que fos plural, va dir serà plural o no, és igual, però
Espanya, és Espanya.
Por delante de todo, sí.
Pues ja està. Això dependrà també de com que diu PP, no? Si té majoria absoluta, estem perduts. Si té majoria absoluta, estem perduts. Si no té majoria absoluta i un partit d'aquí a Catalunya pot fer una força, es pot equilibrar, no?
Perquè... Però no és trist dependre dels resultats electorals per la defensa de la llengua i que els catalans depenguem del 20 de novembre per saber, per exemple, com deien, si la llengua la tindrem a l'escola, no?
Sí,
és a dir,
tant
depenem d'un resultat electoral que, a més, vota gent que l'immersió lingüística a Càceres no sé quin interès hi poden tenir, és a dir... Què queda de passar aleshores? És a dir, perquè ens trobem constantment amb aquesta sèrie d'atacs.
Sí. És que... Perdó.
Bueno, jo tinc una idea, sí, això que vull dir que estem ja en un camí sense sortida, bueno, sense sortida, vull dir, tot això que s'ha intentat durant tots aquests anys de la transició, tot això que hem anat aguantant, vull dir, això està a punt de petar, no sé exactament com petarà. Mira, precisament ara estem, perdoneu que entri en aquest tema, però estem fent un espectacle que presentarem a Barcelona sobre el pensament de Joan Maragall, no? I hi ha moltes idees, com Maragall comença amb una idea federalista, per exemple, de l'Estat, i acaba escrivint un adéu a Espanya.
Clar.
O sigui, sí, sí. I després, per exemple, en aquesta obra també es reflexa, per exemple, la relació entre la intel·lectualitat catalana i Unamuno, la intel·lectualitat castellana. Clar, per exemple, Unamuno, bueno, ara que parlàvem d'aquests progressistes d'Audé i companyia, però vull dir, parlo ara concretament de la intel·lectualitat de Madrid, no? O sigui, d'esquerres, tot això, però aquí, quan ja entrem en el tema de Catalunya, quan entrem en el tema de la llengua, tots aquests han estat callats tota aquesta estona, i Unamuno també va reaccionar d'aquesta manera. O sigui que jo, veient allò, és com una immersió, dic, però esclar, estem parlant de fa 100 i pico d'anys i estem una mica en la mateixa posició. Jo crec que això és un final, vull dir que aquí ha de passar alguna cosa, vull dir, després, bueno, tot això, per exemple, els catalans demanem, o sigui, no ens sentim conformes amb la Constitució, no ens sentim, doncs, a dintre d'aquesta Constitució, i la Constitució resulta que és una Bíblia intocable, no? I ve la senyora Merkel o ve no sé qui, i en dos dies es posen d'acord els dos grans partits i resulta que es pot modificar la Constitució sense quòrum, sense aquell quòrum que hi va haver a la transició, i per un tema monetari es pot modificar
com si res. Més que la senyora Merkel va ser el senyor Aznar, que això no és el més greu encara, va convidar el senyor Zapatero, sense que ho sapigués el Rubalcaba, a prendre un cafè amb pastes en el senyor Aznar a la Moncloa, perquè l'ombra de l'Aznar en el PP és llarguíssima,
Sí, sí, sí.
No només en el PP, l'ombra de l'Aznar és llarguíssima. Però s'allarga a l'altra banda de l'Atlàntic.
En el Murdoch, no?
Víctor, com veus la polèmica?
A veure, com diu l'Eduard, és un moment dramàtic. Certament, la situació és dramàtica. Però jo sóc optimista, en tots els àmbits, i en aquest també ho soc. crec que l'Eduard també la veurà, la independència. L'Eduard també. És a dir, això va molt ràpid. Va molt ràpid. Més del que ens pensem. Normalment, quan es produeixen aquests, aquestes situacions d'afirmació, sigui d'una persona en una relació de parella o en una col·lectivitat, no es veuen venir. No es veuen venir. Ni saps quan va començar a deteriorar-se la relació en una parella. El cas és que a vegades n'hi ha prou amb un detonant, que no és una cosa prou important com perquè es produeixi aquella separació, però és que no és, no és el detonant, és que allò ja ve de molt lluny. I quan finalment et diuen el Jordi i la Montse s'han separat, et quedes a vegades parat perquè no ho veies. I quan et diuen les raons, et quedes parat encara més. Però allò venia de lluny. I tard o d'hora hi ha una nora, que tanca la porta i deixa el marit assegut allà, que encara no entén què li ha passat. Com passa a la casa de nines. I això és el que farà Catalunya, encara que ella no vulgui, perquè és que està, quan et posen a la vora de l'abisme, o surts d'allà, o caus, no hi ha res més, no? I crec que hem d'entendre una cosa, i això en conjunt, en definitiva, és una síntesi del que estem dient aquí, perquè tots, tant la Dolors i tot, en Jaume i l'Eduard, no? No és la llengua, és la nació. No tenen res contra la llengua catalana. A Espanya no tenen res contra la llengua catalana. És contra la nació catalana. Si parléssim suomi, estarien en contra del suomi. O sigui, estan en contra del català perquè parlem català, perquè és la nostra llengua. I saben que la llengua és la part més essencial d'un poble. És a dir, és el que expressa la seva manera que té d'entendre el món, que és la seva pròpia, i per això té la seva pròpia llengua per expressar-lo, no? I quan mates això, realment podríem ser un estat malgrat haver perdut la llengua, com li ha passat a Irlanda, per exemple, no? Podríem tenir drets administratius, això sí, però seríem assimilats culturalment, seríem espanyols culturalment parlant, perquè hauríem perdut la llengua i la nostra visió del món i la manera d'expressar-ho seria en espanyol, per tant seríem espanyols.
Quan parles amb un irlandès sobre la seva llengua, el menyspreu que li té i la considera una cosa residual, folclòrica, que només serveix per quatre cartells en segons quins àmbits. És a dir, sí. L'Eduard m'havia demanat la paraula, el Jaume també, sí, autogestió, permeto fet, totalment aquí, de llibertat fet, de paraules.
De fet, jo demanava la paraula perquè això ja, amb tu precisament ja ho hem comentat, arrel del llibre que vas presentar, i el que passa que tu t'has avançat i has dit el que jo volia dir, i és que jo potser sí que la veuré independència. Això no en fi, es poden produir moltes coses que facin compte, i sobretot que vinguin donades per l'exterior, per Europa. Per un concepte d'Europa que jo també defenso que no existeix, el concepte d'Europa, la idea d'Europa que molts es creuen que hi ha una Europa de l'euro, però no hi ha una Europa realment social i política.
Malauradament.
Ara, el que pot passar és això, el que pot passar és que Catalunya sigui independent dintre d'aquesta Europa probable que es va més o menys fent a base de, no? Es va coent a poc, però la llengua, aquesta llengua que t'identifica i continues molt bé, entens i expresses el món a partir de la llengua, això els alemanys ho tenen claríssim. I després ho diuen i t'ho expliquen, a mi m'ho han explicat d'una forma claríssima, dius, nosaltres diem això, nosaltres unim a l'adjectiu i l'altre perquè l'expressió és aquesta.
Clar, és que el romanticisme alemany en anglès clar, no té sentit.
Clar, per això clar. La llengua és la verbalització del món interior. I com a conseqüència, sí. Si no hi ha aquesta llengua, no et diferencies d'una altra i tal. Ara, el meu dubte està, perquè mira, la immigració que ens ha vingut en els últims anys aquí, una part molt important és la llengua castellana. I clar, la gent que arriba, tots els sud-americans, centroamericans que arriben aquí, clar, es troben amb la, diguem-ne, entre cometes, avantatge de no han de fer cap tipus d'esforç per entrar en una llengua que en qualsevol cas potser ho haurien de fer.
És que, perdona, han vingut aquí justament perquè ells van a l'estat espanyol. Exacte. Si a França es parlés espanyol i aquí només es parlés català i no s'entengués l'espanyol, anirien a França. Això és normal, és normal.
Sí, això el dubte meu no és tant el fet de que Catalunya pugui ser independent, sinó que pugui ser independent amb tots els seus atributs.
Jaume, que havia demanat la paraula.
Sí, no, seguint amb això, aquest dia parlava amb un senador que està a Madrid, i en la diada el Prat de la Ciutadella, que ho conec molt, i em va explicar que, escolta, ara està molt pitjor que abans, com deia la Dolors, estem amb un atzucac, no hi ha manera. Diu, pensa que parlo amb senadors, col·legues, que es coneixen de molts anys del PSOE, i no solament del PP, i no ho entenen. I els hi dic una frase que va dir Villatoro, que per traduir el castellà és molt difícil, i diu, no ens fem independentistes, fan que ens en fem d'independentistes, perquè són ells els que provoquen que ens en fem, no? Però pensa, diu que no en tenen res, i en canvi podria ser molt fàcil poder-ne ser independentistes. Clar, tu dius quan el tema del divorci, però és que el divorci ho decideixen dos, però aquí hi ha d'haver una autorització, no? Cosa que és molt més complicada si Europa ens apoya i Europa ho accepta. Però ell deia, pensa que jo parlo amb empresaris, el món d'Ocava, que va haver-hi la senyora Guerra que va organitzar, diu, amb ells hi ha... Els és igual, perquè el 70% de la producció de cava es ven a Europa, es ven al món, a l'exportació. Diu, i aquí per vendre el reste d'Espanya, un 10%, han de fer unes campanyes publicitàries i una distribució que és caríssima.
Mira,
per tant, els és igual. Diu, i he parlat amb el president del laboratori farmacèutics i diu, no tenen cap... I vosaltres aquí a Sant Cugat, em va dir, teniu grans laboratoris, diu, i no hi ha cap problema per la independència, l'únic problema que tindríem seria afegir-hi una lletra més, un idioma més, que és el català, i prou. Però vull dir, el món empresarial, el que interessa és exportar. Aquí un mercat aquí no afectaria la independència.
Aquests que diuen a vegades que ens farien boicot, o nosaltres també ens sabem fer de boicot, eh? Vull dir que no, això seria tota aquesta doble direcció, però voldria dir una cosa. El Jaume Cabré, que ha tret el llibre Jo confesso, sí. El seu llibre anterior és Les veus del Pamano. Bé, de Les veus del Pamano sí. N'ha venut 150.000 llibres, sí. 150.000 exemplars. Saps quants exemplars ha venut a Espanya? 3.000. Això ja ho diu tot. No, i és un llibre que s'ha venut
millor, no?
És un llibre,
és
un llibre que s'ha venut en altres països perquè s'ha traduït, i és que no és, això no té res a veure amb la qualitat del llibre, sinó és amb l'autor. Els autors catalans, estiguin Jaume Cabré, Quim Monzó, el que sigui, no venen llibres bàsicament és Madrid, perquè el mercat de llibres és a Madrid i una mica Andalusia i prou, eh?
Tens l'exemple claríssim actual de Pany Negro.
Sí.
O sigui, a les tres pel·lícules que teòricament han de, diguéssim, veure quines escolleixen per anar, doncs, als Oscars, automàticament Telemadrid diu: una de les escogides ha sido Pan Negro.
Si fos anglès, no traduirien el títol.
Home, absolut.
Si arriba a la fase final, m'agradarà veure com existeix una campanya mediàtica des de fora de Catalunya per espanyolitzar l'origen de l'obra i evitar, diguem-ne, que es doni el ressò que està fet en català, per exemple, perquè és el que normalment passa quan interessa un èxit apropiar-se al estratègia.
Deu pensar, si surt el nen aquell, el Francesc Colomé, el nen aquell, si sale a l'escenari en los Oscars, estamos perdidos.
No, perquè aquell nano, parlarà en anglès, i ho farà millor que
segur.
Dolors, vols afegir alguna cosa? Prop, lluny, la independència, com ho veus?
La veritat no ho sé, perquè també té raó el Víctor, amb el sentit de que pot ser que la cosa hem vist tantes coses en pocs anys, vull dir, s'ha precipitat la caiguda del mur de Berlín, vull dir, hi havia tot el sistema soviètic que està fora, hi ha hagut tota la guerra de Bòsnia, de Croàcia, en ple Europa, que mai ens haguérem pensat, s'han proclamat molts estats independents així a Europa,
i tant. Sí, sí, sí.
Però creieu que Europa amb el renou que hi ha i el d'altre
banc... Que realment estem en uns moments que hi ha uns canvis...
Tu ho veus positiu?
Jo no ho sé, no ho veig de cap manera, però que és... No ho sé.
Mira,
el que veig és que així no... O sigui, aquest camí que havíem intentat gent, entre ells personalment, que jo hi creia... torno a parlar del Maragall, ara de l'avi, del Pasqual, quan el Pasqual va ser president. O sigui, deia, bueno, hem d'anar a fer pedagogia a Espanya.
Explicar-nos.
Hem d'explicar a Espanya.
Espanya federal.
El federalisme asimètric.
Sí. Això...
Però el seu propi partit se li va carregar, eh?
Sí, sí, però aquesta via ha quedat estat tallada.
Veus els canvis que s'han produït a la societat? Com hi ha hagut persones que havien defensat altres idees? I en el terreny polític, és a dir, ja no parlo de persones del món intel·lectual, sinó del món polític, que havien fet carrera política amb la defensa d'unes idees concretes que no eren les de la independència, i començant per Jordi Pujol, que ha fet un canvi extraordinari, i en aquests moments, fa pocs dies, sortien les declaracions del senyor Alemany i també del senyor Mascolell dient, parlant precisament de la necessitat de la independència perquè seria un estat doncs, amb benestar. Però ara que la Dolors parlava del tema del mur de Berlín, coincideix que quan jo vaig estar a vivir a Alemanya, havia viscut a Alemanya, i en aquella època, abans que el mur caigués, que això va ser el 89, és a dir, quan jo era allà, que va ser, jo vaig estar, per exemple, el 87, el 88, Erich Honecker, que era el president de la República Democràtica Alemanya, és a dir, de la comunista, l'Erich Honecker va fer unes declaracions dient, perquè es parlava d'això, es parlava de la reunificació de les dues Alemanyes i tal, i ell va dir, literalment, diu, la reunificació d'Alemanya és una cosa tan impossible com la conciliació de l'aigua i el foc, va dir ell. Doncs l'any següent, el 89, el mur queia. I avui dia ja no existeix. I són pedres que són turístiques, no? No hi ha res que sigui inamovible, i les coses que a vegades ho semblen, per sort per l'humanitat, perquè és que si no seria terrible també, no? Doncs canvia l'escenari i ho canvia tot. I això és el que està venint, no? I veus l'actitud de la gent catalana, de la societat, de gent que era molt conservadora o molt poruga, perquè hi ha viscut la guerra per una sèrie de circumstàncies, que ha canviat radicalment la perspectiva.
Un altre dels temes que marca l'actualitat aquests dies és l'anunci del govern de la Generalitat que té la intenció de prohibir per llei l'ús del vel integral al carrer. Això sí, remarquem-ho també es prohibiria l'ús del casc i els passamuntanyes a la via pública. Com veuen aquest debat? Veuen una possibilitat de seguir el model de França on el vel integral s'ha prohibit? Consideren que aquest símbol ha de desaparèixer de la via pública perquè és un menyspreu cap a les dones, o consideren que s'ha de respectar la llibertat individual si aquestes persones lliurement el volen portar? Com ho veuen? Perquè és una polèmica que és difícil a vegades situar-se en el sí o en el no.
És complicat, és complicat. La meva primera reacció davant d'això, i no ara que ha sortit aquesta llei, sinó des del moment que va començar a parlar-se i vaig començar a veure jo pel carrer, no pas el burca, però sí aquest vel que tapa que només deixa els ulls. A veure, jo parteixo d'una idea que és la històrica. O sigui, nosaltres estem en un lloc, un espai geogràfic del món, que ha tingut unes evolucions polítiques cap a una direcció i que podíem centrar des de la Revolució Francesa. Quin és aquest final? La democràcia i l'estat del ciutadà. El ciutadà lliure. Aleshores, clar, qualsevol cosa que suposi per mi, i això ho és, un anar cap enrere, i això ho és anar cap enrere, ja no entro en la disquisició de la dona o no dona, perquè clar, si aquella dona es vol tapar, si ella personalment realment crec que es vol tapar, doncs aquest és un tema. Però al carrer, efectivament, en el lloc públic, en l'espai públic, per mi està claríssim que això s'ha de prohibir. Et diré una altra cosa, i no únicament s'ha de prohibir o s'hauria de prohibir això, sinó altres tipus d'aspecte de vestimenta que ofenen o poden ofendre a la dignitat de la persona i sobretot del que ho veu. Jo veig tan negatiu que vagi un tio sense samarreta amb un pantaló esportiu i unes bambes pel carrer, així, o que una senyora porti el cap absolutament tapat.
Intervencions més breus perquè encarem ja la recta final de la tertúlia. Em sap greu, és un plaer tenir-la, però la limitació és la que és. Sí. Algú s'anima a fer alguna cosa?
Jo sentia avui l'alcalde Ros, que és el primer que ho va prohibir. Ho troba naturalíssim. En canvi, una senyora del seu partit diu que s'ha d'estudiar perquè això no ho veu clar. Perquè la llibertat d'expressió. Quantes dones que porten burca o van tapades ho fan per voluntat pròpia? Jo hi sortia del Romea a la Rambla i passava pel mig de la Rambla i veia més d'una parella, marroquins o àrabs, les dones amb criatura amb un cotxet, les dones tapades dalt a baix, i la parella amb, amb pantaló curt i espitregat. Aquella dona tu creus que anava d'acord amb el seu home? No, anava perquè li obligaven, tu. Per tant, jo crec que en aquest aspecte el que diu l'Eduard, de cara al carrer, de cara al públic, s'ha de prohibir.
Dolors.
Jo estic molt d'acord amb l'Eduard, bueno, que sempre en nom d'una cultura, de cultures i tal, vull dir, bueno, sempre surt aquest tema, no?, que s'han de la multiculturalitat, que s'ha de respectar i tal. Però jo també estic d'acord amb ell que, no, que a nosaltres ens ha costat molt arribar a una democràcia, això que dius, els valors de la revolució, jo encara aniria més lluny, diria els valors de l'humanisme. O sigui, tenim tota una trajectòria i per respectar, o sigui, i això no ens ho hem de deixar prendre, ni per totalitarismes, siguin de la mena que siguin, ni, o sigui, això per mi ha de ser, s'ha de respectar. I llavors també és el que diu el pla, vull dir, això jo crec que atenta realment contra la dignitat de la dona, no? Vull dir, imagina't algú fotut allà dintre d'una burca, vull dir, és increïble, vull dir, seria un valor que atentaria contra, bueno, que aniria contra aquests valors que nosaltres penso que hem de defensar, no?
Perdona, sí, crec que hi ha hagut un atemptat amb no sé quants terroristes en burca.
Crec que s'hauria de separar, clar, es porta al terreny de la religió i no és un tema religiós,
no.
És un tema de drets humans i de llibertats individuals. I, de fet, aquests que acusen, doncs, la nostra societat de vulnerar la llibertat d'expressió, caldria preguntar-los, quan ells diuen, el fet d'impedir que una dona pugui anar pel carrer amb la cara tapada és un atemptat a la llibertat d'expressió. Aleshores, caldria preguntar a ells per què en els seus països les dones que volen anar amb les cames destapades no ho poden fer, no? Perquè, és clar, allò, si vols donar lliçons a les altres societats, primer te les apliques a tu, això d'entrada. Ara bé, és veritat que hi ha dones que van així perquè volen, clar, però és que si primer rentes el cervell a una persona, a la secta es passa també el mateix. Primer rentes el cervell i després diu, no, si ella no vol marxar d'aquí, ja hi està a gust, home, esclar que sí. És a dir, si agafes una nena petita i li marques unes doctrines, evidentment que després sí. Però és que, a més, és profundament masclista, això. És terriblement masclista. És a dir, és com si dos homes diuen, escolta, jo tapo la meva dona i tu tapes la teva, i així no prendrem mal, oi que no? Perquè tu i jo ja ens coneixem, eh? I esclar, i a més, ella quan vagi pel carrer no pot mirar cap home, eh? Perquè tu i jo ja ens coneixem i no, millor que no miri cap. Tu i jo sí que podem mirar el que ens doni la gana. I quan faci calor, doncs anem pràcticament despullats i no passa res. La nostra dona hem d'impedir que es vegi, com que és el cos del pecat, doncs que hi hagi res que pugui engrescar-nos una mica, no? I, és a dir, és tan masclista això. I clar, dintre d'una societat és molt difícil que una dona arribi a ser prou desacomplexada per lluitar contra això, perquè tot l'entorn està en contra d'ella. I poca broma, eh? Aquí ha costat molt, això que dèiem. Imagina't allà el que costarà també aconseguir certes llibertats.
Els està costant a les dones d'Aràbia Saudita, per exemple, conduir sense permís dels homes, és a dir, el que s'exposen.
I tenint en compte una cosa, l'Alcorà, en cap lloc de l'Alcorà, diu que la dona ha de portar una roba que sigui convenient en el sentit de no excitar, efectivament. Però clar, a veure, és que estem parlant... Això, perdoneu, clar, un sí. Incís. O sigui, ahir el senyor Cameron i el senyor Sarkozy van anar a veure el nou president del Consell aquest. Consell que després d'aconseguir la llibertat, la democràcia, no sé què, farà un govern basat en la xària. Escolti'm, és com si diguessin, el senyor Rajoy, quan sigui president, que ho serà malauradament, farà una Constitució basada en els principis de l'Església Catòlica. Escolteu, però on estem? A l'edat mitjana. Estem a l'edat mitjana.
Algun apunt més abans de gairebé tancar? Jo voldria remarcar que el govern, quan ha presentat aquest projecte, ha deixat la religió de banda i ells
clar,
han dit...
Clar.
Presentem aquest projecte perquè no pot ser que la gent vagi tapada al carrer per una qüestió de seguretat remarcada.
El burca és una interpretació de la religió. No, com diu l'Eduard, no ho diu l'Alcorà, és una interpretació masclista de la paraula de Déu.
Ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies per haver vingut a aquesta tertúlia. Ha estat una tertúlia magnífica i tindrem tota la temporada per anar parlant d'aquests temes. I a tots vostès els recordem que a partir de les 10 del matí arribarà el butlletí amb la informació i també el magazín Sant Quatrefols. Moltes gràcies. Bon dia.